I ell, jo crec que ell o ella es pensa que és veritat.
Sí.
I està dient i penses, bueno, li està quedant molt bé, ja no, no diré que és el contrari, però...
A mi m'ha passat algú que està explicant una anècdota que em va passar a mi, li vaig explicar jo.
I que se l'ha quedat ell.
I jo, que sóc superempàtic, dic, no dic res, però dic, tio, això m'ho va passar a mi.
L'autoria, no sé...
No, però sí que hi ha aquesta part de la repetició, de voler com explicar bé el que explica l'altre, o explicar-te tu mateix la mateixa història i explicar-la als altres un cop rere l'altre, però també és veritat que hi ha la repetició de patrons. Mm. I la repetició de patrons es dona, jo crec, perquè també tornem al tema del control, perquè creus que si fas el mateix, doncs tens més possibilitats d'entendre... És a dir, perquè... Trias pot tornar a ser alcalde.
Per què?
Perquè hi ha...
Tot el programa era per arribar a aquesta pregunta.
No, però perquè creus que si actues com en els anys 90, en el seu cas com en els anys 2011, però si creu... Tota la política, no? Si actuem com a la Barcelona Olímpica, Barcelona tornarà a ser com en aquella època.
Però fixa't que no és només Trias, o sigui, la campanya va ser bastant olímpica.
Exacte.
O sigui, la idea de tornar a un lloc que... Bueno,
I en el seu cas seria tornar a la Barcelona de l'any 2011. Que, cosa que no passarà, perquè ja no és possible tornar a anar allò, no? Però penses que la repetició...
Però invoques exacte, un esperit. Bueno, això és
invoques
així.
Aquesta repetició.
Saps què estava pensant? Que em sembla que la repetició és un luxe.
Per què?
Bueno, perquè la gent que no té determinades capacitats o possibilitats no tenen el luxe de repetir determinades coses a la seva vida.
Natilla, sí.
Ja, no, en aquest
però...
sentit...
La vida estructurada d'anar a algun lloc, anar a la feina, tornar, tot això depèn d'una...
Això és rutina i és un rotllo.
És rutina, però repetició, és un rotllo, però és garantia de que tens una vida determinada.
No sé, el que va a la fàbrica també repeteix molt les coses.
Sí, jo no he dit que una persona que no vagi a la fàbrica, eh?
Vull dir que és una feina... Al final, la rutina pot ser bastant... bastant...
Abassecadora.
Esgotadora, no?
Sí, però una...
Seria una repetició d'aquelles que dèiem embafadora. I no sé, que estàs... Que...
No, és que m'estan dient coses per l'orella, no sé de què. El cacau moltes vegades, de què? No, no entenc la frase, però bueno, ja m'ho explicareu després. Canvia't, va. Come pick me up. Take me up. Fuck me up. Steal my records. Screw my friends. They're all full of shit. Smile on my face. And then do it again. Tu diràs, Carlos.
Bueno, m'ha arribat a l'any 2000 perquè portava un programa una miqueta vintage. Mm-hmm. Aquest és Ryan Adams, que ara està una altra vegada en primera línia després d'una època una miqueta complicada per ell. I la cançó passa que la cançó que es diu Come I Pick Me Up, que vol dir una miqueta el mateix. És a dir, aquesta nit sortirà i passarà el mateix i una altra vegada, no? Que en el sentit de que ens dona ordre fins i tot el saber que les catàstrofes que et passaran, no? Jo crec que és interessant, perquè realment parlaves de la rutina abans, però la no
és que
rutina...
Jo crec que el luxe justament és la improvisació, Bundó. Poder improvisar no és un luxe?
No. Sí, poder improvisar, però perquè tens una rutina establerta. O sigui, és el pijerío poder improvisar, no sé si m'explico.
Ja.
Si tu tens una estructura prou estable, mm-hmm, en la qual puguis suportar... O sigui, una vida absolutament improvisada és insuportable.
Exacte.
Absolutament insuportable.
Exacte, que no saps què passarà, no?
Ara necessites l'estructura bàsica, que per això dic que em sembla un luxe. O sigui, algú que té capacitat per pensar en que avui trencarà les seves rutines perquè té una estructura bàsica al darrere que no és fàcil d'aconseguir en alguns casos.
Però també és una persona que assumeix un risc, perquè segurament per arribar a aquest tipus de vida ha hagut de dir que no a altres seguretats i altres rutines. És a dir, i també la no rutina és desastrosa. O sigui, el meu pare era taxista i el pitjor de fer el taxi és que ell sortia i no sabia on aniria, sinó que depenia dels altres que el mirés en un altre lloc. I això, sí. 8-10 hores, és destructiu.
Però tu imagina't en un moment de la història determinat, no sé, èpoques de guerres, èpoques de fam, aquí no hi ha rutina, Malkin. Si tu llavors al matí pensant a veure què passarà avui. No, i això és un luxe, representa, o sigui, la improvisació aquesta. Quan un lloc on vius, un estat, una estructura, una ciutat, una societat, és tan repetitiva i tediosa, el tedi és un luxe.
No, dones estabilitat. Ara estava pensant en les tornades de les cançons, el que fa que cantem una cançó és justament sí. que hi hagi una estrofa una que sempre se repetesqui, no?
Exacte.
O el fet que al final ajuda a la memorització tot això, no? I també les idees que es repeteixen a les xarxes, moltes vegades ens estimam més repetir una idea que ha dit una altra persona o l'èxit dels tòpics. Per què funcionen els tòpics? Perquè són llocs comuns, perquè tothom hi va, no? Perquè al final allò et sembla familiar. Mm. Saps que estàs en una situació de que està més o menys... estàs habituat en allò, hi ha un control, no hi ha cap disrupció, tothom està d'acord amb tu, no? Perquè a més estàs adoptant la idea d'un altre, ni tan sols te l'estàs jugant, no és que sigui una cosa nova. I de fet, la reproducció, que és una forma de repetició, ha obert moltes vegades el debat sobre si existeix l'obra original, no? A les xarxes socials, de qui és...
Un tuit, una idea.
Clar, al final clar. El retuit és un eco, però de qui és un tuit? De la primera persona que el fa, perquè després sempre surten 400 persones sí, més que han fet el mateix
exactament tuit.
Exacte, sí. La mateixa piulada, no? Llavors, és veritat que la repetició moltes vegades... I després allò que diuen, no? De repetir moltes vegades una mentida... Encara que diguin que no la fa veritat, sí que la fa veritat, no?
Però és el risc del moment en què vivim, no?
Clar.
Bueno, sobretot perquè el que estem parlant és que els tòpics o les mentides repetides el que fan és crear una altra realitat, és a dir, ens apropem al tòpic perquè hi ha una part de veritat i aleshores la fem com una llei, no?, en aquest sentit. Però bueno, jo crec que també perquè ens resulta còmode i perquè ens és insuportable l'assistència sense aquest tipus de retornelo, de coses que... de tornar a casa, en certa manera, no? Imagina que cada dia visquéssim una casa diferent. No, és a dir, seria absolutament insuportable.
Sí, però estava pensant en aquella cita que li atribueixen a Einstein, no sé si serà veritat o no, no? Aquella que diu...
I si no és d'un tuit, no? I...
Que és de boges fer sempre el mateix esperant resultats diferents.
Això sí. Bueno, aquest és el del coixí, no? Vas a buscar el mando, el mateix puesto, què penses trobar-hi allà sota? Pues re.
Pues a mi m'ha passat, o sigui, jo he tornat i estava al mando, o sigui...
No vas mirar-ho, la programada. O tens algú a casa que et vol fer
el gat
que el va traslladar allà mentre no miraves.
Pot ser.
11:07, Llucia Ramis, Carlos Tanón, gràcies, eh?
A vosaltres.
Llucia Ramis, Carlos Tanón, gràcies, eh?
A vosaltres.
Llucia Ramis, Carlos Tanón, gràcies.
Una ferrada.
11:07. Hora d'actualitzar la informació a les 11 del matí amb l'Oriol Jové i la Maria Costa. Bon dia a tots dos.
Hola.
Bon dia.
El Barça ja prepara la celebració de la Champions femenina d'aquesta tarda a la plaça Sant Jaume, Barcelona.
Sí, està previst que cap a les 6 de la tarda l'equip arribi en autocar fins a la confluència de la Via Laietana amb la plaça de l'Àngel i faci a peu el tram final pel carrer de Jaume I fins a la plaça Sant Jaume. Primer serà rebut per les autoritats al Palau de la Generalitat i després a l'Ajuntament de Barcelona, des d'on l'equip s'adreçarà als aficionats. Tot plegat per celebrar la segona Champions femenina de la història del Barça després de la victòria per 3-2 contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica. L'entrenador blaugrana Jonathan Giraldez ha dit al Via Lliure de RAC1 que per la propera temporada l'objectiu és tornar a aixecar la Champions.
De per tant al Barça has d'aspirar tot, hem de tenir una plantilla igual de competitiva o més que aquesta temporada, hem d'estimular les jugadores amb noves idees a nivell de joc, hem de sortir de la nostra àrea, zona de confort, perquè el que hem fet aquesta temporada no servirà per la propera i, bueno, crec, com mala vida, que aquest és el camí.
Està previst que els actes de celebració d'aquest títol s'allarguin a la plaça Sant Jaume fins pràcticament les 8 del vespre.
Primeres cues de 4 quilòmetres a la C35 entre Granollers i Parets i en alguns punts d'accés al circuit de Fórmula 1 de Catalunya, Montmeló. La recomanació és arribar-hi a través de transport públic per no generar més retencions a les vies d'entrada. Per conèixer quina és la situació actual a les carreteres, connectem amb el RAC, Ferran Dalmau.
Avui el focus principal a les carreteres és al voltant de Montmeló per la Fórmula 1 al circuit de Catalunya. De moment, poques cues, però algunes a la C35, 4 quilòmetres d'aturades en aquest punt, també a la C17 com a la C60, un quilòmetre més de cua en aquests dos punts. A banda de les darreres vies d'accés al circuit, també algunes aturades. La P7 de moment encara circula de forma fluida, anirà empitjorant, la previsió és que empitjori al llarg de les hores. Si avui aneu a Montmeló, recomanem prioritzar els serveis d'autobusos i de rodalies, i si hi aneu en cotxe, la recomanació és la sortida 12B de la P7. I si no hi aneu, preu de circular en cotxe en aquest punt, en la mesura del possible, eviteu la P7, la C17 i la C33, almenys en les hores prèvies i posteriors a la cursa, que serà de 3 a 5. L'ideal és fer els trajectes en les hores vall. És tot des del RAC.
Per cert, aquesta matinada hi ha hagut dos accidents que han deixat 3 ferits greus i un de crisi. crític d'entrada a la C66 a Flaçà, el Gironès. Un cotxe ha sortit de la via i ha acabat amb una persona ferida crítica i una altra de greu. Ha passat els vols de 5:45 de la matinada i els han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. En paral·lel i quasi a la mateixa hora s'ha produït un altre accident a la N141C a Mollà. Un encalç entre dos vehicles ha acabat amb dos ferits de gravetat, segons el Servei Català de Trànsit. Els ferits els han traslladat a l'Hospital de Manresa. Els Mossos demanen que s'actualitzi la normativa de venda d'entrades de concerts i espectacles. Això després que hi haguessin prop de 300 persones estafades en la compra-venda d'entrades als concerts de Coldplay a Barcelona. Segons la policia, tant la normativa espanyola, que és del 1982, com la catalana, prohibeixen la revenda no autoritzada al carrer, però està obsoleta amb l'aparició de les plataformes. Ho ha alertat el sotsinspector i cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos, Xavier Salvador, al Via Lliure de RAC1.
Jo crec que és important, amb l'experiència, també veiem que tot ha evolucionat. Com us deia, el reglament espanyol és de l'any 82, i clar, el tema plataformes tecnològiques, doncs, a les
res a veure.
Crec que manca quelcom a l'hora de desenvolupar-lo.
Salvador insisteix que el més segur és utilitzar els canals oficials i les plataformes autoritzades per la compra d'entrades i evitar així la compra-venda de particulars. Els Mossos han detingut 4 persones a Barcelona per fabricar fins a 66.000 llaminadures i xocolatines amb marihuana amb un valor d'entre 120.000 i 150.000 euros. Els detinguts guardaven les llaminadures en caixes plenes en un magatzem al districte d'Horta-Guinardó, precisament al soterrani d'aquest mateix local. Els agents hi van trobar una plantació de marihuana amb més de 140 plantes. La investigació va començar el març de l'any passat, quan un agent fora de servei va alertar que hi havia uns homes vigilant en un local i carregant caixes. El jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.
Pel que fa a la resta dels esports, més enllà de les celebracions del Barça previstes per aquesta tarda, després de guanyar la Champions femenina, avui s'acaba la Lliga Masculina de Futbol i ho pot fer amb el Girona fent història. Els gironins tenen la possibilitat de classificar-se per primera vegada per Europa si guanyen l'Osasuna al Sadar a partir de 6:45 i sempre i quan l'Atlètic de Bilbao empati o perdi el Santiago Bernabéu contra el Madrid. Si això passa, el Girona acabarà setè i anirà a la Conference League de la propera temporada. Més tard a les 9, el Barça tanca la Lliga al camp del Celta i l'Espanyol s'acomiada de primera a casa contra l'Almeria. I més enllà del futbol, en motor, ja hi ha moviment al circuit de Barcelona-Catalunya, on a les 3 començarà la cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb Max Verstappen sortint des de la primera posició. De moment, ja s'ha acabat la cursa de Fórmula 3 amb victòria del català Pepe Martí.
I l'últim punt pel temps, un dia més els ruixats i les tronades guanyen protagonisme. A aquesta hora ja comença a ploure en alguns punts propers a la costa, entre el Maresme i la Costa Brava, però els xàfecs importants cauran terra endins. Localment descarregaran amb intensitat forta i aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Tot plegat amb un ambient semblant al d'ahir, amb moltes màximes entre els 20 i els 25 graus.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
1.400 quilos.
11 quilos.
120 quilòmetres hora.
45 quilòmetres hora.
4 rodes.
2 rodes.
220 centímetres.
42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem.
Distància, seguretat, precaució.
A la carretera, més respecte, menys accidents.
Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
La pots veure i pots jugar. I ara també la pots viure. Explorers, welcome to Uncharted, l'enigma de Penitence. Descobreix al juny aquesta nova i inoblidable atracció. Només a PortAventura World. Made to explore, made to remember. Hotel més entrades des de 89 euros. Consulten les dates i condicions a portaventuraworld.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara Híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny Via Lliure amb Xavi Bundó en directe a 10:45 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 12 del matí. Ahir no hi érem perquè érem a Eindhoven, però avui ens acompanyen el Blai Morell. Què tal, Blai?
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, Noemí Escribano? Bon dia.
Bon dia.
Falta...
Així?
Falta una.
I no diu res, el tio. No.
Està callat.
Toni.
Toni?
No hi és, no hi és, no. Hem d'explicar que el Toni està a Turquia. Segon viatge que fa a Turquia en 15 dies.
A mi m'ho ha dit i no m'ho he cregut.
No, jo tampoc. Bueno, jo sé que em crec que el tio s'està posant cabell, ja t'ho dic. No, sí, Xavi, diguem les coses pel seu nom. Vindrà aquí amb una melena, com si fos Van Halen, el proper dissabte, d'acord?
Ja teories al respecte.
Jackson 5.
Ja conspiració, no?
Sí, sí.
Ja teories de la conspiració.
Té algun tipus d'acord amb algun tot?
Bueno,
jo crec que sí.
Són molts viatges ja a Turquia.
No, t'asseguro que el Toni pagà, no pagà.
Què fa?
Això.
Però quina és la teoria? O sigui, la teoria de cavallar a Turquia a fer què? O sigui, ell què diu quan diu...
Ell diu que té una entrevista amb una persona abstracta, de la qual no diu el nom, que és el metge que li posa els trasplantaments capil·lars.
Diràs qui va entrevistar a Turquia. Erdogan.
No sé, i has d'anar a Turquia a entrevistar una persona.
Algun protagonista d'alguna sèrie turca, per exemple.
Pots fer una videotrucada, no cal.
Ara, sí, trucada ja està.
Sí, sí.
Però no cola, no cola.
No, no cola. Aquest tio s'ha tret un pack gratis de cabell nou i ja està.
L'equip d'investigació Pantalleros, estem.
Al darrere d'aquí.
Sí, sí, sí.
D'on està Toni García Ramon?
Bueno, li haurem de preguntar la setmana que ve, el Toni.
Sí. L'examinarem,
el clatell. Li haurem de pentinar la melena nova.
Sí, mirarem la coronilla, a veure què tal. Bé, ara de seguida arrencarem pantalles, el que no vam poder fer ahir perquè érem a Eindhoven i amb una baixa sensible com és la del Toni, que és suposadament a Turquia. Si hi ha algun català a Turquia,
sí, exacte,
sisplau,
sí,
a l'aeroport, saps, que ens informi.
Si veieu el Toni a l'aeroport, seguiu-lo, us paguem els desplaçaments en taxi, però volem saber el que fa a minut a Turquia.
A quina clínica.
Exacte. Ara. Bé, 11 i 17. Abans de passar pantalles, però, us hem d'explicar, ara ho sentíem també durant la publicitat, que som al cul d'en Jaumet, i era a Eindhoven, i diumenge de la setmana que ve, no estan lluny, però ens anem a la Garrotxa. Ens desplaçarem a la Granja de la Fageda, els dels iogurts, per celebrar que fa 25 anys que fan les visites guiades a la Fageda Fundació. És aquest racó amagat enmig d'un bosc que és incomparable, fantàstic, i allà hi descobrirem el secret d'un dels projectes socials i d'integració més importants que tenim al nostre país. Aquesta cooperativa que s'ha convertit en un model empresarial d'èxit reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat. Si us ve de gust acompanyar-nos i venir també fins a la Fageda, en un lloc que és meravellós, heu de saber que tenim 50 entrades per regalar-vos per venir fins allà. Són molt poques, o sigui, hi ha un espai molt, molt, molt limitat. Per inscriure-us-hi, aneu ara mateix a les xarxes socials del programa, allà hem penjat un enllaç que haureu de clicar i que us permetrà entrar al sorteig d'aquestes entrades. Els afortunats rebreu un missatge explicant-vos què heu de fer i podeu fer una visita guiada per la Granja de la Fageda a banda de veure el programa des d'allà, el mateix dia. Diumenge 11 de juny, diumenge de la setmana que ve, a partir de 10:45, Via Lliure en directe des de la Granja de la Fageda a la Garrotxa, amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
RAC 1.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Saps una cosa? Aquest dilluns, Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic. Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge Servei Estació, la botiga de les solucions.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soler i Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com. Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i Il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Lliure amb Xavi Bundó.
Dia 11 i 22.
Ui, Déu meu. Era una psicofonia, això, no?
Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
L'altre no li diem bon dia. Per no, cert, no. Sí? Tenim missatges, eh?
No, no. Vols ja. Que ara, jo Estat. Tinc insults greus.
Tenim insults.
Que però podrien anar els Mossos
a Turquia.
No, sí, el tio està a l'aeroport esperant.
Està al Prat.
Sí, està al Prat segurament i em diu, quan torni et trenco la cara. El següent insult no el puc emetre en antena a aquesta hora. Després te l'ensenyo en privat.
No, no, està tramant ja la venjança per la setmana que ve.
Jo també tinc un missatge, espera, que no l'havia vist.
Què diu?
Diu...
A tu també? Ha repartit per tots. Sí, sí, quina bèstia, nen.
Però ha de, ah, però no, o si no ho ha enviat al vostre grup, aquest
no,
que teniu.
No, no, al privat.
Un per un.
Sí, un per un, exacte.
Sí.
Diu, quina colla de desgraciats. Missatge d'ara mateix, de Toni. Ja està connectat, eh? Encara estàs escoltant la ràdio. Puja ja a l'avió sí. I deixa.
Toni, deixa de veure xampanya a l'aeroport i puja a l'avió. No,
sí, però tu està a la sala VIP.
Sí, sí, sí. No, no,
el tio està descalç, amb els peus a sobre de la taula.
Pensa, Toni, que tenim contactes de tot arreu, eh? Vull dir, el cambrer que t'està servint al cava sí. Ens passarà informació.
I, de fet, hem fet una crida als catalans que estan a Turquia perquè et segueixin. Ara, si veus exacte. Que hi ha penya que et segueix, és per obra
sí,
nostra.
Sí, sí.
Va, ja ens ho dirà, ja ens ho dirà.
Sí?
Que n'ha de fer.
Sí, sí.
Ja, no passa res.
Esperem.
Anem amb les estrenes perquè avui, o aquest cap de setmana, vaja, hi ha hagut una estrena d'aquelles grans.
Grossa.
Grossa, i em sembla que us ha deixat satisfet.
Molt. Molt.
Moltíssim.
Sí, eh?
Sí.
Moltíssim. Perquè la que fem pel·lícules d'aquestes, algun d'aquest tipus que parlarem ara, últimament no estàveu del tot satisfet.
Pel·lículat.
Pel·lículat, eh?
Però aquesta pel·li demostra que aquest cansament que diem de les pel·lis de superherois no és tant pel subgènere, sinó per fórmules molt manides, guions molt mandrosos, perquè aquesta...
Per manca d'originalitat i de frescor, exacte. Que en aquesta pel·li li sobra.
Això. Spider-Man, un nou univers.
Em dic Miles Morales. Soc l'Spider-Man.
segur que arribarà.
Com Miles Morales.
Sí, és un Spider-Man d'un univers alternatiu, que és un noi dominicà, crec, o, sí. o latino. No?
Però això ja havia sortit en un altre,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí, Miles Morales són els còmics, per exemple. Sí.
Jo ets perdudíssim,
sí,
amb això.
Sí, no, és normal que hagis perdut, perquè jo, que llegeixo còmics, també em perdo, imagina't. Vull dir, però bé. Per mi és la millor pel·li de Marvel.
Antoni m'està... Perdó, ja acabo aquí, amb això, perquè ja no cal llegir-lo, perquè donar-li tant d'allò, tant de bombo que toma. Què? Crec que és un, com que ho escriu malament...
No, perquè no sap escriure, pobre.
No sap escriure? No, acabo de saber, però jo intueixo que és un desig. Diu, enterra't a la Fageda. Si no és, enterrat. Llavors, enterrat concreto molt sentit.
Sí, home, estaria bé que tu t'enterressis a tu mateix, sí, a la Fageda. Clar. Seria una imatge...
No estaria mal, eh?
La setmana que ve tindreu problemes. Aquest to de matón que gasta...
Sí, sí, de venjança.
Jo el denunciaria, però bé, sí, feu el que vulgueu vosaltres. Jo ara vaig a una comissaria a denunciar-lo.
Va, Spider-Man. És, dius que és un, és, surt als
per
còmics.
Mi, per mi és la millor pel·li de Marvel que he vist aquest any, tot i que, com el Blai m'ha apuntat abans, no és una pel·li Disney, Marvel, sinó que és una pel·li Sony, Marvel. I potser aquí s'explica per què la pel·li és tan bona. Perquè se surt d'aquest camí de cansament i repetició de fórmules que estàvem acostumats a les pel·lícules de Marvel i ens ofereix un producte hipnòtic, abassegador, nou, fresc, que t'estimula, que et manté enganxat al sofà durant 2 hores i 10 minuts, és una passada de pel·lícula. I jo crec que Marvel hauria de prendre bona nota del que hem fet amb aquesta pel·lícula, que és d'animació, per cert. Eh?
Animació.
I explica una cosa, és animació, però és una animació que t'atrapa des del primer minut i et fica en un món calidoscòpic, amb diferents dissenys de personatges. Cada escena aprofitant al màxim les possibilitats de l'animació. Notes que cada escena l'han preparat al detall per exprimir tot el que poden aquest format. I a vegades pot cansar una mica perquè és massa abrumador, fins i tot.
És massa, eh?
Hi ha molta informació, molt canvi. Però
a cada pla hi ha cada...
Però estàs al sofà flipant.
Podes veure la pel·li unes quantes vegades per veure el nivell de detall que hi ha. I totes aquestes tècniques d'animació que utilitzen...
És una passada.
És una pel·li feta per veure-la al cinema, o sigui, és una borrada veure-la. Mm-hmm.
Però és la continuació de l'altra d'animació.
Sí, i de fet, en queda una altra, que sortirà l'any que ve.
Tercera, que és l'única pega que li poso jo a la pel·li.
Que queda aquesta sensació...
Et queda de, hosti, ara me l'acabes, vull més.
Sí, si vols més, és que vols més.
Quina diferència tenir aquesta sensació d'acabar de dir, ostres, vull més, vull veure-la.
I no allò de, hosti, aviam si s'acaba ja, que estic fart.
Permeteu-me dir-vos que... Trobo que té molt mèrit que una nissaga de, com és Spider-Man, que l'has vist 3.000 vegades, en formats diferents, amb actors diferents i tal, trobis un filó per aquí, perquè...
No, això del multivers és un filó, perquè si ho tractes amb intel·ligència i ben fet, et pot donar grans resultats, com és el cas d'aquesta pel·lícula. Hi ha pel·lícules de Marvel que el multivers al final t'acaba explotant el cap i no t'enteres de res.
Sense anar més lluny, l'anterior pel·lícula de Spider-Man d'imatge real, on reunien Spider-Man. Que, bueno, la idea, jo crec que era allò...
Però
la idea era la idea només. Després de la pel·lícula era el de sempre.
Sí.
Però
la il·lusió de veure els tres personatges junts tots els dolents junts,
és brutal.
Això la feia trampar. Ara la pel·lícula era el que era.
Aquí el que passa, juguen amb el que són les coses habituals de Spider-Man quan coneixes aquest personatge.
Són molt fidels al personatge i als còmics, que això els lectors ho agrairan.
De la responsabilitat d'aquest drama que té sempre, però ho barregen amb aquestes tècniques i amb aquesta originalitat i a més la pel·li és això de més gran, o sigui, han agafat el llistó de la pel·li anterior i l'han superat, però no en el mal sentit de la paraula, sinó que era com que tenien aquest repte de dir farem una cosa més gran que l'altra, però fet des del carinyo i ben fet, i ho han aconseguit, i això és
explicar que la pel·lícula no tot són focs d'artifici, és a dir, té un argument, té un contingut brutal, té conflicte familiar, té aventura, té amor, és una pel·lícula que a més a la meitat de la pel·lícula comença a enfosquir-se. És a dir, la primera meitat de la pel·lícula és potser la més infantil, entre cometes. A partir de...
Més que infantil, la que té més humor.
Lluites, acudits, però després la pel·lícula comença a enfosquir-se, es parla de la mort de familiars, comença a fer-se una pel·li fosca i gairebé per adults, i això li dona un valor bestial a aquesta pel·lícula.
És fidel a l'esperit del personatge d'Espíritu.
Total,
és una festa pels sentits. Jo, si hagués de fer alguna comparació, diria que seria com una mena d'imperi contraataca, d'aquesta trilogia
O El Padrino 2 també, no? Una segona part que fa més gran encara la primera i que és millor que la primera, tio, és així, s'ha de dir.
Spider-Man, un nou univers, es diu, eh?
Sí. Molt recomanable.
No, és Creuant el multivers.
Quin és el del nou univers?
És l'anterior.
El multivers, val.
Crec que la teniu disponible a Netflix, l'anterior pel·li, si la voleu recuperar, si la voleu veure abans que aquesta.
Recordeu que és en català, aquesta, eh?
Sí.
Això és un incentiu.
Important apuntar-ho, sí.
Va, una altra de les pel·lícules que han arribat aquest cap de setmana, a veure què us ha semblat, pel·lícula de terror basat en Stephen King, que es diu The Boogeyman. perquè som la nota aquesta.
És que no falla, no. El piano.
És espectacular, sí, ja, de veritat. Pots tornar a tirar el piano, el senyor?
Tira.
Que totes les cançons, bandes sonores de terror, anaven amb aquesta nota.
Cojo.
Està muntat en el dòlar el senyor que fa aquesta nota al piano.
És un geni aquest senyor, amb una nota és milionari.
El contracte tenint un tràiler de
la pel·lícula. Fixa't que de fons.
Cada cop que sona aquesta nota de piano, el Toni García Ramon se li posen de punta els pocs cabells que té i que se li posarà remei, això ho sabem, tots a Turquia, sí.
Va, què és The Boogeyman?
És una història és una història, com bé podeu imaginar, basada en un relat de Stephen King. Per tant, és una història de terror que explica la història de dues nenes que estan recuperant-se de la mort de la seva mare i que el seu pare el tenen com una mica dispers. Ell és un terapeuta que està bregant la seva pròpia història de dolor, i llavors apareix una entitat d'aquestes sobrenaturals que s'aprofita de les famílies d'alguna manera quan estan passant una situació com aquesta, i es menja d'alguna manera la seva personalitat. És la típica pel·lícula de terror, en aquest cas sobre el mite de l'home del sac, aquest monstre devorador de traumes que no explica res nou, però sí que és cert que utilitza molt bé els recursos de les pel·lis de terror. Ara, això sí, la pel·li cau en tots els moments previsibles que vulgueu, d'original no té res, té bastants problemes amb el guió, i aviam, tu vas pensant que vas a veure una pel·li basada en una pel·li en una història de Stephen King, t'esperes alguna cosa més del que et dona aquesta pel·li, que com a pel·li de terror és correcta, però no passa d'aquí.
Volia recordar que el tema de Boogeyman en l'univers, per entendre'ns, anglosaxó,
és l'home del sac.
És l'home del sac, sí. No? És el personatge mític creat, sí, bàsicament per espantar els nens,
no? I que es vagin a dormir, que es portin bé, perquè si no ven aquest senyor i te'n fotrà un sac i se t'endurà.
De fet, aquest Boogeyman és una mica semblant sospitosament un Dementor.
Ah, ostres, una copiadeta aquí,
perquè
no?
Perquè la gent es faci una mica la idea.
Jo no l'he vist, però aquesta trama em sonava una mica de Babadook.
Sí, també.
El que
també
passa
té,
que de Babadook,
sí,
era molt millor.
No, però vull dir que la gràcia en principi del Boogeyman és que no té un aspecte.
No,
és el personatge mític del terror, sí, infantil, per tant pot, sí, ser qualsevol cosa.
És com la personificació, sí, del mal i del terror, en una forma que tu t'imagines com és, cadascú té la seva imatge de Boogeyman.
És el pots trobar pel carrer, per entendre'ns, i pot ser qualsevol.
Però bueno, no.
Què, no? No t'ha acabat d'agradar, eh?
Bueno, quantes estrelles hi posem, Fly? Dues? Una?
Dues.
Una no s'atrevirà.
No, una no, alguna he posat.
Posa una estrella i no dorm.
Dues. Tu què et quedes?
Jo no l'he vist.
Ah, no l'has vist, eh?
No l'he vist.
Perfecte, bueno, Boogeyman, ens quedem amb l'opinió del Blai, doncs, que no t'ha acabat de fer. Sí.
Mira, venga.
El millor, la nota.
El piano.
Va, i divendres es va estrenar també la nova pel·lícula, en aquest cas catalana, protagonitzada per la Laia Costa, producció dirigida per l'Helena Trapé, que es diu Els Encantats.
Jo no marxis.
Reina de les mudanzas, què dius?
¿Has esperado ya o qué?
Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien.
Bueno, es normal.
Quin tros d'actriu que és Laia Costa?
Deixa'm dir que Laia Costa és la millor actriu catalana, ho dic de veritat. El que fan aquesta pel·lícula és increïble. És increïble. Ella sola es menja la pel·lícula i els moments que la pel·lícula baixa una mica el ritme, ella s'encarrega de que tu estiguis enganxat a la pantalla. És una actuació brutal. És la història de... Ella és una noia que s'ha divorciat, s'entén que s'ha divorciat de la seva parella, i la pel·lícula comença en el moment en què ella deixa la nena al pare, a la custòdia, diguem-ne, un cap de setmana, o no sé si són unes vacances.
Sí, uns dies.
El que toca.
I com aquest fet la destrossa per dins. És a dir, se la menja per dins,
però
totalment.
La destrossa per uns quants motius. Això és la part més interessant. Mm-hmm. Que el que em sap una mica greu és que aquesta pel·li la compararan moltíssim amb Cinco Lobitos, mm-hmm, perquè sí, les comparacions, la mateixa actriu, el tema de la maternitat, però de fet segueix la línia de les pel·lis de l'Helena Trapé, perquè va fer la pel·li de Les distàncies, mm-hmm, que fa com aquesta radiografia de la generació millennial, mm-hmm, que sempre sembla que estem perduts i sempre estem com traumatitzats i que tot el món se'ns trenca. I en aquest cas és el fet de... se't queda un rol, tant el rol de parella com el rol de mare. De sobte no tens aquestes dues coses durant uns dies i dius, vale, ara qui sóc jo? Ah. Aquesta identitat que tenies abans de tornar al poble i dir no em reconec amb la persona que sóc.
Sí, sí, sí. Intento trobar-me i no em trobo, no puc, sí, no sé quin és el meu lloc, no?
Exacte.
Sí, totalment, està molt bé això. Realment, és que generalment a les pel·lícules de divorcis amb nens la pel·lícula se centra en el trauma que pateixen els nens, no? És el més fàcil, però molt poques vegades penses en el trauma d'una mare quan
Kramer,
deixa...
Kramer, diguem-ne.
Sí, molt poques vegades penses en el trauma d'una mare quan deixa per primer cop en aquella filla amb un tio que segurament ha sacat no gaire bé amb ell, amb uns bons termes, i que has d'abandonar-la, i que i això provoca una angoixa brutal. I és una bomba de rellotgeria que va avançant a dins de la protagonista, i que la Laia Costa sap gestionar perfectament aquest dolor. O sigui, ho fa d'una forma subtil, meravellosa, i al final la pel·li acaba amb un monòleg que et deixa baldant. És meravellós.
Final, la peli bèstia, sí.
Sí, és que d'alguna manera, ja ho deia la Noemí, representa una mica una generació desencantada, fràgil, que és d'aquesta generació que és incapaç d'afrontar els canvis i les dificultats que pot trobar-se pel camí, perquè, bueno, potser són gent, no dic tothom, però són gent que s'ha trobat amb les coses bastant ben fetes i amb el camí ben dirigit, però que en el moment que les coses es torcen, no generalitzo,
crec que és a l'inrevés, bueno, més bé, el tema dels mil·lennis.
Però passo més amb, sí, passa sí, més sí. Amb la història que t'està explicant aquí, no dic que representi tota una generació, però sí que a una part d'aquesta generació.
Hi ha una cosa desconcertant a la pel·lícula, que jo intento donar-li un significat i segur que hi ha, que és aquell moment escatològic. Hi ha un moment d'escatologia estranyíssim, de vòmits,
però
vale?
és sí.
Que dius, hòstia, aquesta escena què fa aquí?
És molt bona, però, sí. Però o sigui, està claríssim. O sigui, aviam, això és una mica spoiler. Ella s'emporta a un noi per passar el cap de setmana allà al poble.
Això surt totes les crítiques, no és spoiler.
Clar, i ella el que vol és tenir aquesta aventura, vol recuperar aquesta persona jove de dir sí. Tal, i de sobte aquest tio es posa malalt i li vomita a sobre, i és com dir, i ara haig de tenir jo a un nen petit,
clar,
estic fugint,
clar,
del meu rol com a mare.
És bàsicament aquest, el bàsicament de netejar caques i culs.
Exacte.
I vòmits.
Estic buscant la meva identitat i tornar a ser qui era, i ara sí, m'haig d'encarregar sí, sí. d'un tio i l'haig de cuidar com si fos la seva mare.
Vinga, hombre.
I és brutal, o sigui, això em sembla sí, brutalíssim. Sí, sí.
No és fàcil tornar a reconstruir la teva vida quan t'has separat. Això jo crec que és un missatge que em queda molt clar, no és un procés fàcil, i a vegades et poden passar coses com aquesta.
Jo crec que en el cas de les dones és encara pitjor, perquè és com que les etiquetes les tenim més marcades. Sí. Sí, és el fet de ser mare, és una etiqueta molt, molt dura, que no te la pots treure de sobre, i en el moment que et vols recuperar com a persona, ni la societat ni tu mateixa et deixes recuperar-te.
Sí, està clar.
I és una pel·li que està molt ben escrita.
Aquesta tristesa i aquesta sí. nostàlgia per qui va ser...
I això, la Laia Costa, és que gairebé ho toques aquesta sí. sensació de que aquesta persona està... Tot el que ha dit la Noé, la Laia Costa amb una mirada t'ho transmet. Ostres,
els ulls de la Laia Costa és
no
una de les coses sí. més extraordinàries que hi ha sí.
no
en el
preu,
món
tio,
de la interpretació d'aquest país. Els ulls de la Laia Costa, o sigui, la mirada de la Laia Costa.
No, i els petits gestos i els silencis que hi ha a la pel·lícula, a mi em sembla extraordinària. Està una pel·li molt ben escrita, molt ben dirigida, amb la càmera que sempre està al costat d'ella.
Sí.
Hi ha també el descobriment de la filla del carrer Alejalde, la Inara Alejalde, Bel, que és filla d'ell i de la Sílvia Bel, i que és, em sembla, jo diria que és la primera pel·li que fa, i que té un paper que no és molt llarg,
però
l'estona que està en pantalla és fantàstica, és una sí. noia que té un gran futur.
Sí. I deixa'm preguntar-vos per l'Helena Trapé, que és la directora.
Jo crec que fa un treball fantàstic amb la càmera
sí,
i amb el guió, perquè a més ella és coautora del guió que ha escrit amb el Miguel Monroy, que era també amb qui va escriure Les distàncies, que era també una pel·li extraordinària, que sí. estava molt i molt bé. O sigui que, bueno, jo crec que és una de les millors directores. Que,
sí, molt bé. Les distàncies era una pel·li notable, i aquí es nota encara més que ha millorat moltíssim, i, ostres, déu-n'hi-do, la pel·li està molt, molt bé.
A més, ella sap que... Laia Costa és la pel·lícula, i en cap moment es vol posar per sobre de l'actriu, sí. És a dir, no hi ha cap virgueria cinematogràfica, és una pel·lícula molt humil, molt perquè sap que l'actriu ja s'ho menja tot, i això és una bona directora, una directora que avantposa un treball d'una actriu per sobre el seu ego. No?
Tot i que fixa't que jo aquests últims dies que hem estat sentint entrevistes a la Laia Costa i llegint-les, estem sentint una Laia Costa que diu, jo sóc un mèdium, o sigui, fixa't que tu estàs dient una cosa molt interessant, que és la directora, diu, no sobreposaré la pel·lícula per damunt del treball que fa la Laia Costa, en el sentit que sé que el més extraordinari és el que fa ella, i Laia Costa diu, jo sóc bàsicament un ninot de drap en les mans de la meva directora.
Ostres, sí, està bé, està bé. És una relació que ha de funcionar per les dues bandes.
Perquè és un personatge que està molt ben escrit.
Sí, sí.
I que ella després fa la seva aportació. Segur que la Laia Costa hi ha posat molt del seu. És que és una extraordinària actriu.
Està molt bé la PLB. M'encantaria saber les dones divorciades que estan en la situació de la protagonista, a veure com han rebut aquesta pel·lícula i si s'han sentit identificades amb el que passa.
Jo crec que qualsevol dona que està entre els 30-40 anys s'hi pot sentir
pot veure reflectida,
identificada per molts fets d'això, de veure... una noia de 20 anys que encara no ha hagut d'afrontar determinades coses i que està lliure d'etiquetes i que tu estàs allà i que no vols sortir d'aquestes etiquetes i no saps com sortir.
Una forma de sortir, no?
Sí.
Bé, doncs, recomanadíssima, eh? La pel·lícula es diu Els Encantats, pel·lícula producció catalana, amb la Laia Costa en plan superstar i Helena Trapé a la direcció.
I Pep Cruz, que també té
Pep,
un
petit... Home, Pep Cruz enorme, és un senyor, vamos, un nivell...
És boníssim, sí.
Boníssim.
Sí.
Tot el que fa, toca, tot el que toca és...
I es mengen un fricandó, oh, que té una pinta...
Oh, sí. Va, i per cert, encara aquest cap de setmana, si aneu al cine, trobareu, en alguns casos, gairebé amb honors d'estrena i amb 4K, una pel·lícula de les grans pel·lícules de Martin Scorsese, si no la millor, que és... Tu què diries?
És difícil, aquesta.
De les tres millors, eh?
Toro Salvaje.
So what do you want? You're not about a fat pig, selfish fool!
És un pel·liculot, això.
But I don't think I get it. No matter who I fight, no matter what I do, I ain't never gonna find you lose.
No matter what I do. No matter what I do. Estic imitant a Robert De Niro, eh? Una obra mestra, rodona. O sigui, és una... El que diré és una frivolitat, però, per exemple, els crèdits inicials ja en semblen una obra mestra. És a dir, la pel·li comença amb el Robert De Niro amb un barnús flotant al ring i fotent cops de puny a l'aire mentre es disparen flaixos per tot arreu i van passant els crèdits amb aquesta música de fons en slow motion. I aquí ja veus que aquesta pel·lícula serà important. I sí, sí, és una de les millors actuacions de Robert De Niro. En aquella època en què els actors posaven en perill la seva vida, perquè en aquesta pel·lícula el tio s'engreixa 40 quilos, el veus en forma quan el boxejador està en el seu millor moment, però també el veus passat de pes, amb 40 quilos a sobre, quan el tio es dedicava a fer monòlegs i era un personatge decadent, no? Autodestructiu.
Jake LaMotta.
Sí, és un boxejador que va ser molt important, però era un tio que, diguem, que no tenia gaires llums i es va autodestruir, va perdre tota la seva fortuna i va acabar molt malament, molt malament. És la història de l'ascens als inferns clàssica de tota la vida del perdedor que no sap gestionar l'èxit, etc, etc. Amb un Scorsese en Estat de Gràcia, amb un De Niro i un Joe Pesci.
Sí.
Que és que jo no trobo un duet que sigui millor per aquesta pel·lícula, un retrat
que
de la...
Era una de les primeres pel·lis de Joe Pesci, perquè no era un tio molt conegut.
I ja fot por aquesta pel·li, perquè sí, li fot una pallissa a un parell de tios que dius, hòstia, és petitó, recorda aquell personatge d'Uno de los Nuestros,
sí,
que és petitó, però que mata amb una ploma un tio en un bar, no?, per una discussió. Bé, no sé, i també el retrat de la societat italoamericana de l'època, no?, molt ben fet.
I la violència com a fil conductor.
I el masclisme imperant.
La gelosia. El masclisme molt tòxic.
Molt bèstia, molt bèstia. Però bé, és una pel·li, una obra mestra, segurament una de les 50 millors pel·lis de la història de Hollywood.
Doncs està als cinemes, si la voleu anar a veure, 4K, reestrena amb tots els honors, com dèiem. 4 minuts i 3 quarts de 12 del matí, doneu-me dos minutets i de seguida la resta de les estrenes, en aquest cas a plataformes i al món de les sèries.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Tries una cançó, la pizza dels divendres, anar a classe de ioga, quedar amb els amics, portar el teu fill a l'escola o passar el cap de setmana a Lisboa. Tries una universitat flexible, online i sense horaris, que et segueixi el ritme perquè no hagis de renunciar a res del que t'agrada. Estudia el teu ritme a uoc.edu.
Amb la primavera els dies es fan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'esclafit de Vilafranca del Penedès.
El dia 31 d'agost de l'any 2022, un episodi de xàfecs intensos va afectar molts punts de Catalunya. A Vilafranca del Penedès estaven en plena festa major i, de sobte,
vam veure com tot de finestres començaven a volar allà mateix a la plaça de la Vila, cadires, les persones corrien a xuplugar-se, els castellers amunt i avall.
Un esclafit que va durar 6 minuts ho va destrossar tot. Arbres a terra, escenaris destrossats...
Semblava com d'una pel·lícula, no? Com un tornado o alguna cosa així. Semblava que no estiguessis a Vilafranca.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Quarts de 12 del matí, Via Lliure en directe amb pantalles, inesperadament en diumenge, perquè ahir érem a Eindhoven, hem estat repassant algunes de les estrenes. Fem un pas per plataformes i de seguida anirem a les sèries, que hi ha teca, sí. Perquè entre les estrenes i els finals de temporada,
sí.
Que alguns els han criticat i d'altres... Tu l'has gaudit, no?, al final de...
Jo, a mi, al final de Succession m'ha agradat, em va agradar, no em va entusiasmar, però em va agradar quan el vaig veure per primer cop, i ara estic escoltant el podcast oficial de Succession, que els actors t'expliquen des de dins com es va gravar aquest episodi, i amb aquestes explicacions i la visió de la gent des de dins, te n'adones de la virgueria d'episodi que és.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè ja et perds molts... És que Succession és una sèrie molt rica. Et perds molts detalls que explicats des de dins, des de la gent que coneix el guió, etc. Ostres, et fan... Hòstia, doncs sí. Això se m'ha passat al principi, potser no li he fet l'atenció que mereixia, però explicat des de dins és una sèrie que és una sinfonia de guió bestial. I l'últim episodi jo crec que està a l'altura del que ens oferirà aquesta temporada la sèrie.
I ara què? I ens quedem sense Succession, ja?
Bueno, doncs ja farem una altra cosa. Ja farem una altra cosa. Sí. Però no, a veure, jo també crec que s'havia d'acabar la sèrie. És a dir, és una de les coses bones de Succession. La recordarem com una sèrie molt bona, que no ha decaigut en cap moment.
Que no hagin estirat el xiclet, està
molt bé. Però són 4 temporades, no està mal.
La seva successora, o sigui, la sèrie que s'estrena demà, és The Idol, que és aquesta sèrie presentada per The Weeknd.
Sí.
És aquest grup.
Sí, sí.
La pel·li, em sembla que la sèrie es va veure al Festival de Canes i va tenir una rebuda, doncs, bastant...
The Weeknd és a la Beltes Falla, que és aquest cantant tan conegut, que és el nou Michael Jackson, que també sortia en aquella pel·li de les joies de Netflix, te'n recordes? Del Adam Sandler, no me'n recordo, que era un jueu que trafica en joies.
Sí.
No és el primer paper que fa.
Uncut Gems.
Super recomanable la pel·li. Sí, el que passa que jo tinc els meus dubtes si a Uncut Gems l'actuació de The Weeknd era molt fluixa. No és un actor, aquest senyor. No sé si pot aguantar un paper principal, però bé, escolta.
Ara ho parlem, en tot cas. Va, anem amb les estrenes de plataforma. Hi ha bona mandanga o no, Blai?
Hi ha de tot, per
arrencar, estrena d'ahir a HBO Max, tercera part d'una sèrie de pel·lícules sobre el món de l'estriptease masculí.
Sí.
Dirigit en aquest cas per Steven Soderbergh, ni més ni menys, que es diu El último baile de Magic Mike.
What did you want before Miami?
Magic Mike, es diu el ballarí de... És el Channing
Tatum.
L'stripper es diu Magic Mike, eh?
Sí. De fet, hi ha dues pel·lícules, em sembla que era Magic Mike, la primera i la segona, Magic Mike XXL. I aquí és l'últim baile, que ja et dona alguna pista d'on poden anar els trets. Aviam, a mi és una pel·li que em va semblar molt tova, molt insípida, i que és una pel·li que a mi em va deixar bastant fred, sincerament.
A mi el guió em sona a... Escolta, truca aquest guionista, digue-li que necessitem un guió per demà. I ja està. I el tio li fa la que ha pogut. És horrorosa.
I Steven Soderbergh diu, crida al Tatum i a la Salma Hayek, i li diu, veniu aquí que hem de fer una pel·lícula.
Aviam, la trama...
No té ni cap ni peus.
Què li passa, la trama?
La trama és...
O sigui, aquest és un ballarí de striptease, i què li passa?
Bueno, t'explico. Ell està vivint una mala època, està fent de cambrer a Florida.
Ja no és ballador de striptease.
No, ja no.
Però llavors es creua pel seu camí canvi, la Salma Hayek, que és una dona, la dona d'un milionari que té molt cap pasta, i aquesta senyora li ofereix 60.000 euros perquè li faci un ball de striptease
privat.
Sí,
però aquest ball per ella és com una epifania, o sigui, li canvia la vida i es queda amb el Channing Tatum i el contracte per fer una obra de teatre sobre strippers masculins a un teatre que és del marit, un teatre a Londres perquè el marit és multimilionari, etc.
I aquí, bueno, aquí deixem... Marit o exmarit?
Exmarit, sí. Bueno, no estan divorciats
encara. No estan
encara,
divorciats, sí. Però estan separats.
Sí, sí, evident.
Això és la trama, entre cometes, però la trama és veure el Channing Tatum ballant.
Et moles.
Home, oh, gràcies.
Balla bé.
Aviam.
Però moles, no?
Fa molt bé.
Ho fa bé.
Moles, realment, no? Aviam.
Però saps que el Channing...
El Blai diu que li va deixar fred.
No, a mi sí, a mi m'ha deixat fred.
La peli no deixa.
A la Noemí entenc que potser no.
Aviam, a mi sí, a mi m'ha deixat fred. Balla molt bé.
Ai, Tatum.
Hem d'explicar que el Channing Tatum abans de ser actor era stripper.
Sí, sí.
Ah, ho era. Hi ha vídeos sí, d'ella, sí, sí, d'ella super jove ballant stripper.
És que ho era, i ballar molt.
Balla de conya.
Sí.
Ho fa de conya, de veritat. No, estanya que Salma Hayek es quedi, quedi grogui quan se li pot. Perquè l'escena del ball és, segurament, jo crec que és el millor de la pel·lícula.
Sí, sí.
És una escena amb alto,
al
voltatge, diguem-ne. O sigui que no passa res. Ara, la pel·lícula és una anècdota.
Al Blai no li ha agradat.
A mi no.
Al Brock, no.
Jo no recomano.
Aviam.
A tu sí.
Aviam. Veus la primera escena i després fas un fast-forward rapidet, tires a la final, que veus l'actuació del final i dius, ja està.
Ah, hi ha dos balls.
Però jo m'esperava...
Hi ha l'actuació del final.
Me quemo, me quemo! Però jo esperava al final un ball amb la Salma Hayek, que dius, hòstia,
no tens prou amb el ball.
No, has de veure un ball amb dos professionals.
A veure, Blai, la Salma Hayek rep el ball. Què ha de ballar ella? Que vols que es despulli?
No, que balli també una mica.
Si tu estàs esperant a veure si es despullava Salma Hayek.
Sí, exacte.
Ara
ho
has
dit,
ja està. Pillau, vinga. O sigui, vas veure... vas veure el principi
no,
al final.
Jo la vaig veure sencera, però el que recomano és veure el principi
la
i veure el final.
No té cap mena d'importància.
La resta no
l'ha fet Steven Soderbergh, com la podria haver fet...
S'ha de dir que els amants del musical potser la gaudeixen, perquè l'última part de la pel·li és l'obra de teatre. Però, els números de ball dels strippers i tal, és com un musical. Si t'agrada això, doncs aquí potser sí que la pots gaudir, però l'argument de la pel·lícula és absurd.
Quin argument?
No hi ha argument.
Va, anem a la següent. Pel·lícula que no ha passat per sales, que ha arribat directament a Prime Video, pel·lícula de Guy Ritchie, i que té de protagonista Jack Gyllenhaal, que és El Pacto.
John, we have tellers approaching.
Pel·lícula Prime, què?
Explica la història d'un soldat de l'exèrcit americà, un sergent que contracta a un intèrpret. Estem a l'Afganistan després del 2001, en plena guerra amb els talibans, i llavors el personatge del Jake Gyllenhaal, que és aquest sergent, doncs hi ha una emboscada, ell i el seu equip, i els únics que sobreviuen són ell i l'intèrpret. I llavors l'intèrpret li acaba salvant la vida. El rescata, li acaba salvant la vida després de passar mil i una penúries. I el que feia l'exèrcit americà és aquests intèrprets els hi donava una visa per anar als Estats Units, ell i les seves famílies, però resulta que l'intèrpret no rep aquesta visa i es queda allà amb el que la seva vida doncs corre perill. I el personatge del Jake Gyllenhaal doncs diu, home, jo no puc deixar-lo aquí.
No, té un vincle emocional amb ell,
exacte,
evident.
I se'n va a rescatar-lo. Aviam, el Guy Ritchie, recordem el tio que ha fet pel·lis com Snatch, Terros i Diamantes.
És sorprenent el to de la pel·lícula, sí, perquè no sembla Guy Ritchie.
No, sembla una altra història. És que, de fet, és una altra història. És un thriller que barreja
bèlic,
el drama,
sí,
amb l'acció, perquè té escenes d'acció.
Té escenes d'acció.
Que, per cert, la pel·lícula s'ha rodat tota a Saragossa i Alacant.
Ah, no ho sabia, això, hòstia.
La pel·li no està rodada ni a Afganistan. Sembla
que sigui Afganistan, de veritat.
Doncs està rodada
a
Saragossa i a Alacant, em sembla.
Molt bé,
sí, no, em sembla. I la peli dona el pego, eh?
M'agrada molt que la història...
La peli és correcta. És una peli sòbria,
està bé,
senzilla,
no, una bona peli, sí.
I que va al gra.
M'agrada molt el retrat, sobretot, de les relacions dels intèrprets amb els soldats americans. I del paper que juguen aquests intèrprets quan els soldats americans se'n van i són a l'objectiu número 1 dels talibans o del govern, perquè realment són considerats traïdors. I és una posició molt complicada, i crec que aquest personatge està molt ben dibuixat a la pel·lícula, i a més et fa pensar, no? Perquè realment això no s'ho inventa la pel·lícula, això passa a la vida real. Als Estats Units té molts intèrprets que després ha d'aconseguir un visat per ells per amagar-los o per dur-los als Estats Units, perquè aquesta gent, si no, se'ls carreguen. Jo crec que aquesta relació, aquest vincle emocional entre el soldat i l'intèrpret està superben fet. És una pel·li que no sembla de Guy Ritchie, això és veritat, és molt seca, molt mesurada, no té humor. No. No hi ha, Crisi sempre és humor. Sempre hi ha, no hi ha zero humor, és una pel·li molt seriosa, però jo crec que funciona, és una bona pel·li.
Prime Video, si la voleu veure, es diu El Pacto. Va, i tanquem, abans d'anar amb les sèries, que tenim el tema de... Vamos a ver...
Atención, cuidado!
La sèrie del García.
Maestros en el comer, catedráticos en el beber.
Amb
la zaparones. Va, una estrena de la setmana passada que em sembla que és significativa, sí. Creieu. Sí. Documental a Netflix, es diu Víctima sospechosa.
Was there a point like with the investigation where you felt like the police just you knew they weren't believing
you? Això destrossa, diu, t'ho dic en sèrio. Ha posat una mala hòstia, em perdó l'expressió. No, a mi m'ha posat molt mala llet. Ja no és indignació, és ganes
d'agafar,
tio, i engegar-ho tot. Bueno, bàsicament explica les històries dels Estats Units, a certes comissaries, a certs pobles, les històries de com noies que havien estat violades, la policia li dona la volta a la seva versió i no només els fan creure que no van haver estat violades, sinó que les denuncien per denúncia falsa. Amb el que suposa això d'un infern processal per aquestes noies. És a dir, la víctima no només no li fan cas la policia, sinó que li dona la volta i la converteixen en
sospitosa,
sí? En la criminal. Clar. Això, i clar, comencen a sortir casos i molts casos, i te n'adones que hi ha com una xarxa.
Però això és una investigació periodística.
Sí, és un documental.
És un fil conductor. Hi ha un personatge, que és el d'una periodista, de no recordo de quin mitjà americà, sí, que se'n va a perseguir aquests casos. Se n'assabenta, i llavors, arran d'un cas, comença a trobar-ne d'altres, i comença a lligar els caps, i veu que és una cosa que no és una cosa excepcional, sinó que és un fet que es repeteix a diversos llocs dels Estats Units.
T'indigna molt perquè veus com... És que és una injustícia tan gran, Xavi, de veritat, t'ho dic en sèrio. Estem parlant de noies indefenses que van a denunciar... En el que costa ja denunciar una violació. Sí. I es veuen els interrogatoris de la policia, gravats, i veus com la policia utilitza tècniques per manipular aquella noia que està espantada i fer-li creure que no només no l'han violada, sinó que era una relació consentida, i després com les detenen, els hi posen les manelles durant l'interrogatori, sí, perquè és una denúncia falsa.
Tenim els vídeos, tu saps que hi ha gravacions, no? I ja sí, que et facin dubtar de que realment tu fessis això o d'allò, i clar, veus com la confiança de les noies que ja estan destrossades comença a feblejar fins al punt de dir bueno, no va passar o va passar perquè jo ho vaig permetre.
Com pot fer la policia alguna cosa tan no sé, odiosa com aquesta? Però bueno, després t'ho expliquen, no ho explicarem, però és un tema de tancar casos, i els interessa tancar un cas, i si l'acabes amb una denúncia falsa, la medalleta que et poses. I estem parlant de noies indefenses, molt joves, que després es veuen en un infern de judicis per lliurar-se d'aquesta denúncia. És una denúncia greu, eh?
De fet, una d'elles va acabar suïcidant.
Tio, és que, de veritat, et posa molt mala llet, és necessari, però us dic que aquest documental no us deixarà bon cos.
No, bueno, tu sabes més dir que és un programa doble excel·lent amb la sèrie Creedme, la sèrie protagonitzada per la Caitlin Dever, que parlava precisament d'això, d'una noia que era denunciada per una denúncia falsa. I que es veia tota la investigació i de més, i et posava molt malament i et trencava el cor, i és perfecte veure amb això.
No pots evitar empatitzar amb una persona que l'han violat i que després acaba tancada a una garjola amb una denúncia superbèstia, amb uns policies que no li han fet cap cas, sinó que han manipulat la seva declaració.
És molt bèstia.
És increïble.
La pel·lícula, el documental, la feina periodística de Rachel de León, que es diu Víctima sospechosa, és a Netflix, la podeu trobar allà mateix. Va, anem amb el món de les sèries. Ja hem tocat el tema Succession, així de gairell. Anem pel tema de la sèrie de Ahí estamos. Movistar Plus.
Buenas noches.
Y saludos cordiales.
No, al revés era. Ahora no, era
Buenas noches. Y saludos cordiales.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Son las 12 de la noche, una hora menos, en la comunidad canaria.
Hay un José María que es la persona. Y hay un García.
La música es.
Buenas noches. Saludos cordiales.
García llega a la radio.
Un minuto.
Pasan dos minutos de la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria.
Quina A veure, més enllà del que ja se n'ha parlat del personatge i s'han fet creacions de, diguem-ne, audiovisuals sobre això, des de podcast meravellós, que sempre el recomano, que és el de Saludos Cordiales, precisament, o la sèrie famosa aquesta que no us va agradar en el seu dia.
I a García de la Morena odien aquesta sèrie, sempre. Home, que els diuen el tema... No els hi va agradar.
Però, no, ho dic perquè quina capacitat que té d'interès de...
És increïble.
El personatge.
Perquè aquest senyor porta 30 anys o més sense estar al focus mediàtic. I no ha perdut...
Ho va deixar...
Sí, no sé quan. 20 anys sense aparèixer a la ràdio i encara conserva intacte aquest poder de fascinació sobre el gran públic. És un tio que té un magnetisme inexplicable, ni mai podrem explicar el fenomen García, però és un fenomen que s'ha de tenir molt en compte. És un tio que va canviar les retransmissions esportives. Les retransmissions esportives de la ràdio que escoltes avui se les va inventar García. És un tio que va agafar la Volta a Espanya, la va convertir en un gran esdeveniment quan ningú li feia ni cas. Era un tio que posava i treia presidents. Era un tio que si un ministre o un polític li deia que no parlés d'això, insultava el polític en antena.
Ja formant a la
ràdio i li costava el treball, i li costava el curro, com va passar amb Pío Cabanillas, tio. Vull dir, és un personatge que s'ha de tenir molt en compte. Ara sí, és un documental fet, filtrat per la visió de García. M'explico o no? O sigui, està fet amb l'aprovació de García.
Home, sí.
I es nota, vull dir, que tot el que diuen és cert, però es nota que falta una mica de crítica contra García.
Home algunes n'hi ha.
Posada per adornar. Sí.
Bueno, algunes n'hi ha.
És un dictador, és un no sé què, al principi, algunes declaracions...
Però això també li agrada amb ell.
Ah, sí,
ha format part del personatge.
Atenció.
Li agrada que es fiquessin amb ell.
Notícia d'última hora.
Aviam.
Notícia, és que hauríem de buscar la música del Super García. A veure si ho poguéssim...
Sí, era la que estava sonant, no?
Clar, però ara...
Aquesta. Simple Minds, no?
Sí.
Pràcticamente las 12 de la mañana, en directo en RAC1, comunicat... Ara no és conya. Comunicat oficial del Real Madrid.
Ai.
Ui.
Hòstia, què passa? Ostres.
Amb el títol de Benzema.
Oh!
A les 12, pràcticament, del matí. El Real Madrid, club de futbol, y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e...